Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
És diumenge al vespre, la jornada esportiva ja ha acabat i ja només queda a l'horitzó el soroll del despertador que estrenarà una nova i dura setmana. No! Encara queda la traca final del cap de setmana, amb tots els protagonistes de la jornada esportiva, el repàs dels partits, les classificacions i, sobretot, una gran dosi d'energia. Tot a l'Esport en Marxa, de 8 a 9, al 91.5 de l'FM i a Cugat.cat.
¡Vamos, tatami! ¡Fuerza y confianza! ¡Vamos, tatami! ¡Fuerza y confianza!
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música i això és el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, tenim avui dues convidades que diríem que és teatre de Sant Cugat. Bueno, elles diríem potser que és de Mirasol. Bueno, en qualsevol cas és de Sant Cugat també. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, una repassada al nou Teatre Lliure. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Fa pocs dies, el nou director del Teatre Lliure de Barcelona, Juan Carlos Martel Bayot, va presentar públicament el projecte artístic i de gestió del Teatre Lliure del 2019 al 2023. Com ja la majoria sabeu, el Teatre Lliure es va fundar l'any 1976... en el local d'una cooperativa gracienca, amb una intenció ben definida pels seus fundadors de fer una mena de teatre que bevia de les fonts del Teatre Populaire de Pierre Vilar. O sigui, de fer un teatre per arribar a tots els públics populars, al poble, i no només a les elites o a la burgesia, deixant de banda l'entreteniment per fer cultura, per despertar consciències, per ser, en definitiva, revolucionari i progressista. Amb el pas dels anys, després de néixer el Teatre Nacional de Catalunya, fonamentat amb una política cultural, diguem-ho així, del govern de Convergència, o sigui Jordi Pujol, de la mà de Josep Maria Flotats, i per què no recordar Marta Ferrusola, va renéixer el Teatre Lliure, a Montjuïc de la mà, en aquest cas, de l'Ajuntament Socialista de Pasqual Maragall. Tot això explica, molt simplificat, però explica com ha anat la comparació d'uns i dels altres. O sigui, que teníem a Barcelona, segons deia tothom a Catalunya, un teatre imitant la Comèdia Francesa i un teatre imitant el Teatre Nacional Popular. Fantàstic. Una de les realitats d'ambdues iniciatives és que es deia de Catalunya i a l'hora de la veritat era, com deia abans, de Barcelona. Els teatres nacionals de França giren i giren. Tenen diverses companyies i, òbviament, la capital, evidentment, en aquest cas París, és primera, però tot el país, quan dic tot, vull dir tot, rep constantment companyies de les dues matrius que estan sempre en marxa i, no cal dir-ho, amb uns pressupostos que no tenen comparació possible, malauradament per nosaltres, vull dir. Ara, el nou director, després de la defenestració de Lluís Pasqual, afer que no tocarem ara perquè ens portaria molta estona, es basa en diferents elements bàsics. Un teatre del segle XXI amb programació, tres sales i una identitat pròpia. Sala Fabià Puigcerver, 720 localitats, Lliure de Gràcia, 250, i espai lliure amb una sala d'assaig. Manteniment de la vinculació amb totes les actrius i actors vinculats al teatre d'aquests 40 anys i cuidar de la nova generació amb un programa d'obres d'autoria i protagonisme de joves. Molt bé. Es parla de traduir, en específic, els aspectes universals, donar veu als problemes socials amb objectius estratègics que ajudin a aconseguir-ho. A partir del pressupost actual de 7 milions fins als 10 a l'acabar aquest pla de 4 anys. I passar del 58% de guixeta, 30% de patrocini i 15% de coproducció a una equivalència de tres parts iguals, que és precisament el que fa el Teatre Auditori de Sant Cugat. 33% de subvenció, 33% de guixeta i 33% d'esponsors i altres ingressos, com els tallers o el lloguer. Per cert, hem de dir que el Teatre Auditori de Sant Cugat acaba de rebre el Premi Enderroc 2019 pels 25 anys de la seva existència i el seu suport a la música. Una novetat remarcable és que en el comitè de programació del Teatre Lliure, vull dir, format per 17 persones, hi ha 9 dones i 8 homes, i que les edats dels seus components van des del més gran, 55 anys, Juan Carlos Olivares, a la més jove, 30 anys, Georgina Oliva. Juan Carlos Martel, en definitiva, un successor de Lluís Pasqual, té una feina feixuga per fer. I desitgem des d'aquí sort, mesura, coherència, eficàcia i equilibri. I sobretot, que deixi el divisme a un cantó i es posi com ha de ser a dirigir, a coordinar, des de la humilitat, el servei i el respecte als altres. Amén. Rosa Sicart, benvinguda. Pepa Gómez, benvinguda.
Gràcies.
Teniu dues representants del Teatre de Mirassol, com deia, que és el Teatre de Sant Cugat, no?
Sí. Abans sí que Mirassol quedava així. Bueno, no s'ha mogut de lloc, Mirassol. Però podríem dir que Sant Cugat sí, que ha vingut cap a Mirassol i ara ja està tot juntet.
Home, d'alguna manera, en aquests moments el Teatre de Mirassol és, diguéssim, a l'off Sant Cugat, podríem dir, no?
Sí, sí.
Es fan una quantitat de, a part del que feu vosaltres, ja sé, hi ha allò de, diu, el Teatre de Mirassol o Mirassol Teatre. A veure, sí, no... No confonguem,
sí, sí, sí.
No confonguem.
Nosaltres som Mirassol Teatre.
Exacte,
sí,
que esteu, que treballeu habitualment al Teatre de Mirassol.
Això mateix, sí.
Molt bé, això ja està clar. No, és veritat el que dius, que efectivament potser amb els 4 anys últims, els 4 o 5 anys últims, hi ha hagut una mica de translació i sembla que el que és el que estava allunyat ja no ho està tant, com a espai. Bueno, bé, esteu aquí per parlar d'una cosa que a mi em va sorprendre quan ho vaig llegir per primera vegada, vaig dir, tirant-lo tirant, que repetiu perquè això ho heu fet a la Festa Major l'any passat.
Sí.
Com ha sigut això, Rosa?
Doncs perquè quan ho fem per Festa Major, doncs, clar, és un gran esforç i ho fem un dia. I sempre ens quedem amb ganes de tornar-ho a repetir, de fer-ho algun altre dia. I si a sobre, com va ser el cas, doncs queda força bé i la gent s'ho passa molt bé i molta gent també queda fora perquè no hi va haver... Hi va haver molta gent que no va poder venir per falta de sala, també perquè estaven de vacances. Llavors, bueno, sembla que hi havia expectativa per tornar-nos a programar. Així és que esperem que vingui moltíssima gent per complir aquesta expectativa.
Bueno, estem parlant d'una obra que, de fet, és la, diguem-ne, versió o adaptació d'una obra, literatura, de tota la història de catalana, en aquest cas d'un valencià, el Tirant lo Blanc,
sí.
Però que aquest autor, en Rafael Santapau, doncs transforma, és un gran coneixedor de l'obra, i la transforma. L'altra pregunta seria dir, i com és que en un moment determinat us va caure a les mans aquesta obra, o vau recollir, com va anar, Pepa?
Fa bastant de temps que la Rosa la va llegir i ja va trobar que era una obra que es podia fer, que era interessant. Però com passa moltes vegades, es va aparcar.
Mm.
I ara, el buscar altra vegada per la Festa Major, com que és un divertiment, és una cosa molt divertida, molt de Festa Major, doncs la va recuperar i jo penso que amb molt bon encert.
Si havies escollit, havies llegit tu?
Jo la vaig llegir fa uns anys. Sembla que aquesta obra es va estrenar l'any 91, si no recordo malament. A Balaguer. I a Balaguer perquè és on viu el Rafael Santapau, l'autor, i ell allà té una...
Ell és valencià.
També,
és del
sí. Xile, però és valencià, però no sabria dir d'on. I fa molts anys que viu a Balaguer, i llavors ell allí ja té un grup de teatre també que dirigeix, que es diu Crisi Perpètua.
Molt encertada,
Molt encertat, sí. I treballa bastant doncs, amb els seus alumnes, perquè és professor de literatura. Bé, bueno, la resposta a la pregunta era que per què l'havíem aparcat o per què ja l'havia llegit. Bueno, jo la vaig llegir, em va agradar, i està escrita, doncs, naturalment, pels alumnes, que són gent jove. I en aquell moment, clar, havíem de buscar doncs, 7 persones joves, que, bueno, vam dir, ja la farem més endavant, perquè hi ha ocasions en què sí que et ve una, com una riarada de gent més jove, no sé, trobar una ocasió més propícia. Quan la vaig tornar a llegir, per aquest any passat, bueno, va vindre de que amb la Montserrat Delgado la podíem fer perquè, bé, encara tenim una certa agilitat les dues, som molt iguals físicament, ens entenem molt bé l'escenari.
Vol dir que hi ha molt moviment?
Sí, hi ha molt moviment.
Hi ha molt moviment, sí.
Sí.
Bueno, estem parlant de totes maneres de teatre. No, és que sigui... No és musical ni dansa?
No, però...
És teatre estrictament.
Però hi ha escenes que són molt coreogràfiques i es necessita una certa agilitat, no? Un moviment brillant, per dir-ho així, una miqueta, no? Bueno, jo crec que... Després, quan acabem, estem fetes pols, però d'entrada, allò sobre l'escenari, no sé si és la marxa que ens dona el teatre, però jo penso que ens en sortim bé.
Se'n surten.
Se'n surten bé.
Tu, Rosa, estàs com a directora i actriu,
sí.
I el Pepa està com a ajudant de direcció, sí. a part el Pepa, de vestuari, de sonografia, en fi...
L'escenografia poca.
Regidoria. Sempre està en un... Teòricament en un segon pla.
A mi em pregunten de què faig, jo dic de comodín.
De comodín, clar. Per veure, és que a segons quins moments, i jo diria gairebé sempre, això és imprescindible. Si no existeix aquest tipus de persona, no funciona el grup. Està clar, vaja bé que penso. A l'obra és... a partir del Tirant lo Blanc, però realment què és?
No, és a partir de Tirant lo Blanc. Està feta, es nomenen tots els personatges, o gairebé tots, els que surten a Tirant lo Blanc. Però l'argument no té res a veure. no té res a veure.
Et partim dels personatges, però no...
Sí,
però
no... sí, durant l'obra s'anomenen els personatges. I jo crec que això està fet perquè després de fer l'obra doncs es pot fer un treball coneixent els personatges i anant a l'obra de tirant, des de la perspectiva d'un professor de literatura. Clar. Jo crec que va per aquí. De tota manera, com que hem convidat l'autor i vindrà diumenge, sí, això és el que una miqueta el que m'ha semblat llegint el pròleg, no? Però crec que estic bastant en lo cert i ell m'ho corroborarà, perquè serà el primer que li preguntarem, potser, quan vingui. I estem molt contents que hagi acceptat la nostra invitació.
Bueno, tenim 7 personatges. Jo tinc aquí Margarida, Damiata, Enrico Martina.
Sí.
En aquest cas tenim una duplicitat, perquè és el mateix personatge.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, és una... Bueno,
és una mica cosa com de cavalleria.
De comèdia de l'art, que s'utilitza bastant aquest recurs, sí, de la dona que es vesteix d'home per suplantar un home, i, bueno, i aquí està molt el desenllaç de l'obra. No?
Sí. Bé, l'Art Shakespeare això ho fa continuament, sí, també, sí, vull dir que sí, en una època determinada es feia continuament.
Molt, sí,
i a més
sí,
a més, notava que eren homes de veritat o que ho feien.
Sí, eren homes que representaven que eren dones que acabaven sent homes.
Exactament,
sí, sí, sí,
o sigui, sí, això és així. Després hi ha la Leonor, la Clarença, la Carmesina i el Segimon.
Sí.
Bueno, aquí tenim la gent que està treballant en aquesta obra, som pràcticament els habituals de dintre del grup de Mirasol Teatre.
Sí, som bastant els que normalment, bueno, és que som el grup Mirasol Teatre. Tenim la persona potser que té...
Hi ha un paper determinat que busqueu algú, en aquest cas...
Sí, pot ser que... Normalment, a veure, procurem de fer-ho amb la gent que està en el grup. Si hi ha, i si no dona potser ben bé el personatge, no anem a buscar una persona de fora. Treballem allò perquè doni aquell personatge. De fet, molta de la gent que està a Mirasol Teatre s'ha format en el teatre a Mirasol Teatre. I hem anat confegint personatges diversos. De vegades no t'haguessis pensat mai, no?, que aquella persona podia arribar a representar aquell personatge, però després, déu-n'hi-do.
Sí, ja són molts anys.
Són molts anys, sí. Són 30 ja, farà.
Sí.
30.
30 anys.
Ens han passat aquests últims 5 anys,
sí, sí,
també molt de pressa.
I a més, penso que el vostre grup el que ha demostrat és això que apuntaves, no?, una quantitat de persones que potser inicialment no es veia que estiguessin adreçades a fer aquest tipus d'activitat, i a poc hi han anat entrant i s'han agafat.
Mm.
I el que vol dir, entre altres coses, és que si això comencés des de l'escola, si efectivament a l'escola hi haguessin, deixessin d'haver-hi assignatures maries, hi hagués música i teatre, probablement també ens aniria molt diferent en segons quina. Perquè és el de sempre, no és tant el que una persona que estudi o que es prepari acabi sent professional d'allò, sinó que efectivament això enriqueixi com a persona i com a conseqüència que enriqueixi, doncs, el grup social on està, no? un fet de cohesió. I com a participació, que m'havia pedit que ho faig a vida com ho dic. No, però jo penso...
No, clar, encantada de fer-ho, eh? Clar, o sigui, no hi ha cap problema.
Però tu, d'alguna manera, estàs fent una cosa que si no es fes, si no hi hagués algú que ho fes, allò no tiraria endavant.
Sí, sí.
No tiraria endavant. Altra cosa és que comptim molt, i el comptim per sempre, i diguin-me, això ja ho farà la Pepa.
No s'arrepengen, no.
És molt important, sí, tot el que fa la Pepa. Tota la gent que està al darrere, doncs, està només important.
Qui diries del teu personatge?
Bueno, el meu personatge, doncs, és una mirandolina, no? Una donzella, no? Que hauria de ser, diguéssim, que ja us he dit que està escrit per una persona jove, però, bueno, que intentem donar-li aquesta vivor, aquesta... I llavors, bueno, vol morir d'amor, no? Perquè se sent defraudada del seu enamorat. I, bueno, i una mica la trama està aquí.
Aquí m'estranya que el digui el personatge, el Ple de ma vida, que un nom que a mi semblava, sí, extraordinari.
Sí. Però surt, eh?
Surt
o sigui, l'anomenen. Anomenen Ple de ma vida, la senyora Estefania, l'Hipòlit, que és l'amic del tirant, i diguéssim, l'únic personatge que realment és de l'obra, i surt, és la Carmesina. Aquesta sí que surt, sí.
I aquest fet del tirant-lo tirant?
Bueno, és perquè no és tirant-lo blanc, sinó és tirant-lo tirant. És un altre...
O sigui, no té altre sentit que no aquest. Em pensava que volia dir que hi havia algun... com estirant del tirant, no?
Potser sí, veus? Això,
com estirant del,
això podria
del,
ser,
del contingut,
això podria ser.
I utilitzar-lo per fer-ho.
Fins i tot, bueno, des del professor de literatura escriu en una de les coses que diu un dels personatges, esta obra és una mina de passatiempos, com ho diu?
De contento ens han passat. Sí,
una mina de una frase que es diu en el Quixot parlant de tirant-lo blanc.
Fa un elogi total.
Llavors, bueno, perquè d'alguna manera sembla ser que el Cervantes, doncs, vull dir que es va inspirar, no fos que hi hagués algú que es molestés, però sí que li agradava molt tirant-lo blanc.
Exactar en boca del capellà en el seu famós Quixot, hago cuenta que he hallado un tesoro de contento y una mina de pasatiempo.
Això diu.
Que, aquesta frase del Quixot...
surt a l'obra.
Això també surt a l'obra.
Suposo que com el Quixot del Cervantes també, doncs, Barcelona, Arxivo de la Cortesia, ta-ta-ta-ta-ta, no? I però al cap dels anys, home, a veure si tinguéssim algun Cervantes per allà, també. Encara que continués dient-ho. La preparació de l'obra, o sigui, la direcció de l'obra és teva,
sí.
I Déu-n'hi-do, perquè aquí estàs en els dos punts. Això és difícil.
És difícil, però jo penso que després de 30 anys he desenvolupat una mena de tercera antena, quarta, que ja el sé com estan col·locats, com... O sigui, estic a dalt i després també hi ha la Pepa, que des de baix va dient, ep, que això, ep, que allò, i vull dir, anem corregint.
Per això em refereixo, sí. Perquè a vegades es fa molt difícil, a vegades quan veus segons quina obra, no hi ha només l'actuació, sinó l'obra en si, sempre penso jo a vegades els temps, no? Els temps són importantíssims, llavors dius... t'estàs passant amb aquest temps, amb el temps de la durada de l'obra, en moments, o a vegades amb els silencis, no? Hi ha d'haver un silenci, home, hi ha d'haver un silenci, sí, però clar, la durada, i des de fora, evidentment, hi ha més possibilitat, però el que està fent, en aquell moment està plenament entregat amb allò, vull dir, està claríssim. I això és difícil.
Sí, bueno, per això tenim una ajudant de directora fantàstica que va mirant cosetes, sí, sí. Però clar, jo he estat molts anys que dirigia només, però ho feia una mica per amor al teatre i amor a Mirassol al teatre. I també, bueno, he après, perquè sempre en fent, però clar, a mi m'agrada fer d'actriu. Llavors, bueno, ara em porto un parell d'obres... No, quina vaig fer també que vaig dirigir, no me'n recordo, potser aquesta.
No, aquesta.
No, n'he fet alguna altra, eh? Sobretot al principi també ho feia. Sí, és el principi i al final.
Sí.
Jo penso que aquest tipus d'obra, com aquesta que heu recuperat, a vegades hi ha un concepte d'obra menor i major. Llavors es diu, no, aquesta és un entreteniment i per tant potser... I és difícil no veure que, en molts casos, aquelles obres que es poden, o que es consideren, o que algú considera com a menors, no són tal. Perquè a vegades hi ha un reflex de la vida, hi ha un reflex de la vida i del comportament humà, que es dona precisament, o es presenta per aquesta via, però en el fons... allò, a vegades, inclús si butxes, podria arribar a ser tràgic i dramàtic, no?
Jo penso que de vegades aquestes obres considerades menors són encara més difícils, no? Perquè si vols que resultin, doncs sí, has de posar molta llenya al forn, perquè, clar, quan tens un text, no sé, molt, molt especial o molt ple de contingut, per dir alguna cosa, bueno, potser no diria que sigui més fàcil, però ja comptes amb una cosa molt plena, no? Això és una obra que està molt ben escrita, que el llenguatge és molt, no sé com dir-ho, molt, molt culta, perquè això és una de les coses també que fa contrast.
Aquell manté el llenguatge de l'època del tirant?
Podríem dir que sí. Nosaltres, com que està escrit en valencià, jo crec que està escrit en valencià.
En valencià, sí.
Bueno, que perquè el fa és de l'editorial Bromera.
És un català, i llavors, és del català del sud.
No saps si és ben bé valencià, català antic, català de Lleida i nosaltres fem el que podem.
Ho acabeu de reclar.
No, jo penso que és el català del sud, no? I que va canviar, mira, que a Tortosa, doncs segur que estan parlant encara de segons quin tipus de modismes són aquests.
Però després també hi ha moltes paraules que realment són com de català antic.
Sí.
Llavors, bueno, fer aquest contrast que ben bé treballem bastant des de la vessant del clown i amb aquesta forma de parlar molt especial, no? Molt antiga, doncs també fa un, bueno, també crea un clima molt, molt maco.
Bueno, diem que els personatges són, com deia abans, Margarida, que la fa Montserrat Delgado, la Damiata, la Rosa Sicar, aquí present, la part de directora, a l'Enrico Martín, a la Mari Carmen Muñoz, la Leonor, la Anna Villar, la Clarença, la Núria Ayala, la Carmesina, la Marta Pàmies, que a la vegada també fa la perruqueria, si no tinc, mal entès.
I és la presidenta.
Anem al tanto, que és la presidenta, la Marta Pàmies.
La presidenta i la princesa.
I la princesa. Que... I en Segimon, que fa el Josep Castanyo, o sigui que vol dir que aquí estem dient 7 personatges i, de moment, home a home, només n'hi ha un.
Sí, i surt molt poquet.
Sí. I surt molt poquet.
Jo crec home. Que no arriba a 5 minuts.
Llavors, això no estava previst, vull dir, o sigui, estava previst de dir, hem de fer una obra...
No, ens va agradar aquesta i vam fer aquesta.
No, ja m'imagino, però vull dir que...
En el nostre grup, homes, déu-n'hi-do, en tenim bastants. Sí. Vull dir que no...
Sí, és veritat.
No patim d'homes.
No, és veritat. No, és cert. Aquí el, potser, no sé vosaltres com ho veiem, però aquesta renovació de més jove, de gent més jove que vagi començant, havíeu fet alguna cosa, em sembla, de teatre infantil? Havíeu començat...
Fem els pastorets. I alguna vegada hem fet... Fa anys vam fer Antaviana, que també la vam fer amb gent jove. Després vam fer... Això també és amor, que la vam fer amb gent jove. Vam fer una versió del Criat de dos amos també, que hi sortia en gent jove.
Aneu trobant renovació?
Home, si ens hi posem...
Es va produir les mateixes posem, famílies, suposo que també tenen a veure.
Sí. El que passa és que això és que comentaves. La gent jove doncs, fa tot un procés. D'entrada, quan a un li agrada molt el teatre i és jove, doncs pensa que s'hi dedicarà professionalment. Llavors van a escoles i d'alguna manera els perdem, alguns, perquè ja entren dintre la dinàmica de l'escola, allà fan teatre i tal, no? Després la vida els porta doncs, cap allà on els porta, no? Mm-hmm. Però que estaria també bé fomentar que no cal dedicar-s'hi professionalment, que és una bona cosa poder fer teatre aficionat i tindre amb un grup de gent aquest fi comú, no? És molt bonic.
La veritat és que hi ha la història del teatre de Catalunya no s'entendria tots els professionals que hi ha hagut, sinó no es veiés que tots, o gairebé tots, sortien de grups amateurs. Abans en deien molt la paraula aficionat.
Sí.
És un teatre d'aficionats. Sí. Jo sempre m'he negat en el sentit de pensar en teatre d'aficionats com un teatre poc elaborat. No, pot haver-hi gent que faci teatre d'aquest tipus i que des del punt de vista, diguéssim, d'actuació funciona molt bé. El problema és el que apuntaves tu abans. Quan tu prepares una cosa amb molt de temps i tal, i és una funció només el que es fa, clar, què passa amb el teatre professional? El teatre professional fa l'estrena, potser abans potser ja ha fet 3 o 4 prèvies, i quan arriba el moment de l'estrena oficial ja em porta unes quantes. I, evidentment, a la funció número 15, allò no és igual que a la funció número 1.
Ah, perquè la relació amb el públic és molt important. Llavors, això també va fent créixer, no, l'actuació. Nosaltres, clar, ens fa poqueta... Tenim la relació que tenim.
Nosaltres, habitualment, per això, em prepareu dues funcions.
Sí, sí.
Gairebé sempre.
Sí. I aquesta també, aprofito per dir que la farem la setmana següent, a benefici de l'Oncolliga, el dia 16, en el Club Tenis Natació de Sant Cugat. I tot el que nosaltres, fins i tot la infraestructura, tot ho posarem també nosaltres, sense cobrar, el club tampoc cobra res, tot anirà a benefici de l'Oncolliga, els tiquets que es
venen. Sí, repetim-ho, teniu primera funció que fareu
Dissabte i
diumenge al Teatre de Mirasol, a les 9 i a les 7 de la tarda, a les 9 del dissabte i a les 7 de la tarda de diumenge, i a la proper, el dia 16...
És el 17, és diumenge.
Diumenge a les 7 i mitja
de la tarda.
7 i mitja el fareu al Connotació Sant Cugat. Molt bé. No, està bé perquè en aquest cas, tot i que es canvieu d'espai, hi ha una cosa que jo sempre insisteixo, i és la creació, que seria, penso, interessant, la creació de la xarxa interior. És a dir, Mirasol Teatre, es fa una obra al Teatre de Mirasol i al cap de dues setmanes doncs la fa, no sé, si pot. Si hi ha capacitat, al Casino de la Floresta. I si pot, doncs ho fa en el teatre, que aquí tenim un teatre del Centre Popular Andaluz, que està absolutament amb desús, és un teatre fenomenal, 250 localitats, amb un escenari que déu-n'hi-do, hi ha un problema de llums, però existeix, i que s'hauria de poder habilitar. De fet, està obert, està obert a les companyies, tal. Però a l'hora de la veritat, l'efecte últim és que allò no... Ja dic, és un teatre que no té pràcticament ús. De tant en tant fan alguna cosa al propi centre, com és natural, però activitat que podria haver-hi cada diumenge, o cada dissabte, cada diumenge, perquè l'espai doncs s'ho mereix, resulta que no va.
Ah, sí, falten llums, no? És un problema, això.
Però bé, això saps tu que es pot solucionar.
Vosaltres
heu tingut l'experiència durant moltíssims anys d'aquests 30 que deies, doncs han passat moltíssims anys que no era el mateix que està en aquest moment.
Nosaltres teníem, al principi que fèiem els pastorets, arribaves allà i les llums estaven a la carpa d'aquí de Sant Cugat. Deien, no pateixis, no, que ja te les portem. I anaven passant la infraestructura, anava corrent, no?
Vol dir que efectivament temps, ja. Això es pot fer. El que passa és que és aquesta, no sé si... Com ho diríem? Falta de voluntat, potser, no ho sé, però es podria fer, i aleshores serien aquestes companyies que esteu de forma regular actuant, doncs com Fila Zero, com Magma en aquest moment, doncs d'anar fent com a mínim la funció en el, diguem-ne, lloc propi, el vostre, i a la vegada després fer un parell de funcions en dos llocs diferents. Perquè inclús la gent, clar, jo sé que es diu molt, no?, és que la gent que ve al teatre d'allà no anirà. No, és que convé que vagi la gent que estigui més propera a l'altre teatre que...
Home, nosaltres alguna de les obres que havíem presentat després la fèiem a la Unió i no venia pas la mateixa gent que Mirasol.
Sí. Exactament, perquè efectivament sí que és veritat potser que cada teatre, cada espai té més o menys el seu públic i per aquest motiu és bo poder fer això perquè aleshores sabeu segur que faria per gent diferents del que heu fet a la primera representació. I això tindria un caràcter, a més de, com ho diríem, de reconeixement i coneixement.
Clar.
Perquè molta gent, o sigui, quan s'ha creat la taula de teatre, ha resultat que moltíssima gent no es coneixia. Sabien, més o menys, que existia, que havien fet alguna cosa, però no es coneixia. Ara, abans us he comentat, Rosa, el fet de fer un entrevistat amb gent jove. Ara s'està preparant aquesta entrevista pel Dia Mundial del Teatre,
sí.
En el que el grup feu un dels diferents fragments. I jo penso que això és molt interessant, com ja s'ha fet amb l'experiència de la vida en un tren. És molt, perquè, i no només per aquella funció concreta, sinó perquè a partir d'aquesta relació, d'aquesta experiència, es pot pensar en fer una altra cosa de manera... Imagina que tu, si tu prepares una obra i dius, tinc tota la gent menys... Em falta aquest personatge no el tinc, però tu coneixes que hi ha algú doncs, que ho està fent i que és a Sant Cugat, doncs que participi d'una forma, encara que sigui en aquell moment, no del grup habitual que feu al Teatre Mirasol o del grup habitual que està a Fila Zero, etcètera, etcètera. I això és una... Penso que és una riquesa, tot el contrari. Això de tancar-se, no?
Sí, sí.
Tancar-se en un espai, em sembla un error. Bueno, explica'm més coses de... no ja de l'obra, perquè ja ho hem dit més o menys tot, sinó sí, de projectes que vagi a mirar al teatre.
Jo el que voldria dir és que això digues, que deies de la gent jove, sí, que justament a Montaviana hi ha una nena que surt a Pastorets. La nena d'Antaviana...
Que sortirà del Dia Mundial del Teatre...
Sí, sí, sí. Ve de Pastorets. Fa molts anys que està fent Pastorets amb nosaltres i ara ha passat a fer...
I d'aquest grup que està fent Pastorets, hi ha més gent que pugueu pensar que continuï com adolescents i com...
No sé, ja, aquest era un cas ja bastant clar.
Mica, parles amb els pares, que els pares també... han d'estar disposats a que vingui, esclar, perquè en els estudis és, bueno, ha de ser algú que li agradi, sí, també, sí, molt al teatre i que vegin, no sé, que estiguin disposats, no? Perquè clar, hi ha aquest salt entre que deixen de ser nens i ja comencen a ser, a poder decidir per si mateixos, no? I és aquí, bueno.
No, aquesta renovació a partir de 20 anys, no? De, sí, de 20 a 35 anys seria...
Sí, costa. Costa, però bueno, o sigui, hem tingut.
Sí, sí.
I també, bueno, són gent que potser han vingut amb nosaltres i després això que dius, doncs han anat a altres grups i s'han anat enriquint, així, sí, sí.
Projectes més, a part d'aquest, què tenim?
Bueno, estem moment preparant també a l'Hotel de Dos Mons,
sí,
que dirigirà Llorenç Serraïma,
uh-huh,
i la farem el mes de maig. Això és el que...
L'Hotel de Dos Mons és de... És que...
Oh, ja no sé l'autor, no me'n recordo. No me'n recordo.
I aquesta la fareu...
El mes de maig, no sé si és l'11 o així de maig, però a mitjans de maig, sí, sí.
O sigui que en aquest moment podem dir que vosaltres com a Mirasol Teatre esteu fent de 2 a 3 obres per temporada.
Sí, normalment ara en els últims anys en fem 3. Fem una el primer trimestre, la de Festa Major, la del mes de novembre i després els Pastorets. Vull dir que sí que tenim força activitat.
Déu-n'hi-do, vull dir, sí, sí, sí. No, és un resultat bastant...
Sí, sí.
Bastant...
La de Festa Major també, bueno, tinc el compromís també de fer-la jo, així que no sé, encara no sé què faré, però bueno, alguna cosa farem.
Bueno, però sí, Festa Major d'aquest
any. Una cosa divertida, perquè és Festa Major, sí, sí, major.
Una cosa divertida, una cosa divertida. Bueno, ja sabem, comèdies n'hi ha moltes,
sí,
i comèdies que es puguin fer això per estimular també... I ens convé, eh?
Sí.
Ens convé poder riure bastant, eh? Perquè si no...
Sí. Si tinc ànim i m'atreveixo i m'imposo, igual escric. Perquè he estat a fer una experiència amb un altre, amb un grup d'actors que venien, doncs, a fer una mica de taller amb mi, i he escrit algunes obretes, d'així de mitjoreta, així, i bueno...
O feu obra col·lectiva? O escrius tu?
A veure, parlem una miqueta de què és el tema que ens interessa. I després, a partir d'un inici, jo m'hi poso i l'escric. Sí.
Si feu un taller a partir d'aquest sí, que va sí, sorgint a la conversa...
Però el que surt, normalment, diguéssim que neix d'una idea que surt en el grup i després, bé, la cosa va per on va, perquè jo m'hi poso, sembla, o sigui, com ho dicten, no? No... Alguna vegada hem fet de dir, bueno, quines són les idees, no? I on, quins llocs voleu que passi, saps? Escenaris i idees. I a partir d'aquí, bueno, s'ha anat confegint el text.
Home, és molt interessant.
Sí, sí.
Molt interessant.
I no sé, si tinc humor, ja veurem, perquè...
Has de tenir humor, has de tenir temps.
Sí, bueno, temps en tinc, el que passa és que de vegades em distrec. I com que deia aquell, que era aquell que deia que la inspiració té que agafar treballant...
Agafar treballant.
Així és això que m'hi haig de posar.
Això ho deia el Picasso, teòricament ho deia el Picasso, això.
Això, el Picasso.
Deia el Picasso, sí. El Picasso,
el Serrat també ho deia.
Té dues frases famoses, una d'aquesta, la inspiració té que agafar treballant, i l'altra és aquella que la senyora, en una exposició, li diu, senyor Picasso, i diu, això què vol dir? I ell s'ho queda mirant així tranquil·lament i després d'un minut així de silenci diu, miri senyora, això vol dir un milió de francs. Déu-n'hi-do. Per això quan diu que era molt gran, que quan ja importava, jo ho havia fet tot al món de la pintura i per tant podria permetre's dir això i més coses. Rosa Sicart, moltes gràcies per haver vingut. Pepa Gómez, no cal dir-ho, continueu com a comodín. Continueu com a comodín perquè fa falta.
Tant, fa falta
a totes les companyies que hi hagi alguna persona o algunes persones que estiguin sempre a punt per poder solucionar coses que es produeixen i que a vegades la gent que està veient no se n'adona de que està passant o que pot passar. I que
jo
sóc
l'ajudanta de comodín, perquè jo també acuso. Faig de tot, eh? Que... No, som comodins aquí tots.
Doncs gràcies per haver vingut i que tingueu un molt èxit i a veure si, bueno, amb aquestes tres funcions, tindrien dues a Mirasol i una al Comte d'Estació de Sant Cugat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hem posat aquesta música d'Edward Elgar, anglès, perquè volíem comentar una mica sobre l'obra que es farà avui, aquesta nit al Teatre Auditori, que és La importància de ser franc, d'Oscar Wilde. Haig de dir que teníem intenció també en aquest programa, que compartia el programa que fèiem fet amb Rosa Sicart i amb la Pepa Gómez de Mirasol Teatre, de compartir-ho amb Laura Conejero, que és una de les actrius o actrius principals d'aquesta obra que es fa avui, però finalment no ha pogut ser possible i, per tant, no hem pogut tindre la visió en directe de Laura Conejero sobre aquest personatge que fa, un personatge que és un dels més importants de l'obra d'Oscar Wilde. Oscar Wilde, que va escriure això i ho va estrenar a final del segle XIX a Londres, amb un giny perfecte de saviesa dramatúrgica, d'intel·ligència vital, era un personatge que va crear una comèdia que podíem dir una mica despietada i excèntrica, però perfecta, bella, onírica, com la vida d'una rosa, potser, a les estranyes parets d'un jardí vertical, un jardí vertical que és, en aquest cas, la societat anglesa, la societat de l'alta burgesia i de la noblesa anglesa. I ell, una de les coses que va fer és enriure-se'n una mica, denunciar la hipocresia d'aquesta societat, que cada cop era més conservadora i controladora de la intimitat dels seus ciutadans, i això li va costar, com sabeu, amb ell, en un moment determinat, uns anys de presó, perquè era homosexual. Clar, aquí la importància de ser franc és un nom que és curiós, perquè durant molts anys a Espanya es va dir la importància de llamar-se Ernesto. I això va ser perquè el nom concret deia de Viens, i que això d'Ernst sembla que fos Ernesto, i van posar Ernesto, no té res a veure. És l'importància de ser franc. En aquest cas, en català es posa franc com el nom, amb K, però de fet estem parlant de ser franc amb C. O sigui, l'intenció de dir la veritat, la importància de no amagar la realitat. Penseu-vos que Oscar Wilde va ser un gran escriptor, va fer gairebé de tot, va fer prosa, va fer contes, va fer assaig, poemes i obres de teatre, algunes d'elles fantàstiques, que després s'han fet inclús moltes vegades en cine. Per exemple, tenim El ventall de Lady Windermere, que va fer en pel·lícula, s'ha fet diverses vegades, Un marit ideal, també, aquesta importància de ser franc, també, i amb novel·la que va tindre molt èxit, jo diria que potser el que més és El retrat de Dorian Gray, o El fantasma de Canterville, que també vam veure recentment en teatre, al Teatre Auditori, fa poques setmanes. Oscar Wilde també era un personatge que tenia aquelles frases intel·ligents, una mica iròniques, i en diria alguna de les que havien dit, que diu mantinc llargues converses amb mi mateix, jo, eh? Dic, soc tan intel·ligent que a vegades no entenc ni una paraula del que dic. O sigui, em fotia d'ell mateix. O, per exemple, un altre que és molt interessant, que diu, si vostè diu vol saber el que una dona diu, però el que diu realment, miri-la, no l'escolti. Això també és una frase molt típica d'Oscar Wilde. I diu, el menys freqüent en aquest món és viure. La majoria de la gent existeix. I l'altre, ja per l'última potser, seria, diu, si vols enfurir el teu enemic, perdona'l. Thank you. Fantàstic. Coleman Hawkins al saxo amb Body and Soul. Agenda de la setmana. L'agenda de la setmana, com sempre, és molt llarga. Avui, a les 9, al Mut de Torreblanca, jazz amb Emiola Trio, Sergi Sirvent al piano, Tempe Hernández al contrabaix i Òscar Domènech a la bateria. A la mateixa hora, vull dir a les 9, també avui, al Teatre Auditori, La importància de ser franc, com comentàvem abans, d'Oscar Wilde, versió de Cristina Genabat i David Selves, i el mateix David Selves la dirigeix. Tenim un grup d'intèrprets molt bo, Laura Conejero, com dèiem abans, el Miqui Esparvé, la Mia Esteve, la Paula Jornet, de Sant Cugat, la Paula Màlia, en Norbert Martínez i en David Verdaguer. Aquesta és una producció del Teatre Nacional de Catalunya que, efectivament, com jo comentava dintre la homilia, aquest sí que doncs, gira. Haurien de girar moltes més de les que giren, però bé, què hi farem? Això va així. Dissabte, a les 12 del migdia, a l'aula magna del Conservatori, cicle de cambra de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Concert de música barroca. Dos oboès i un fagot. Acompanyats també de membres de la pròpia orquestra de Sant Cugat. És un concert molt ben preparat, molt interessant i que té una durada d'una hora, una hora fantàstica, al migdia del dissabte. A les 6 de la tarda del mateix dissabte i a les 9 de la nit, també diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori 25 Il·lusions, un espectacle del Mac Lari. El Mac Lari que celebra 25 anys sobre els escenaris amb 25 il·lusions. A més, té molt a veure amb els 25 anys del Teatre Auditori, que, com he dit abans, ha aconseguit un premi president també per això, de l'Enderroc d'aquest any. Aquest espectacle del Mac Lari, 25 il·lusions, presenta un total de 25 números de màgia pura que succeiran en una hora i mitja d'un show trepidant. Els últims shows del Mac Lari són quasi bàsicament uns musicals. Un repte logístic i visual que el Mac Lari, doncs, en aquest cas, supera amb números d'escapisme, escenes de terror, i diu un final impactant que seran les grans il·lusions d'aquest muntatge que resumeix tota una vida dedicada a la màgia. Això, com diem, el dissabte a les 6 de la tarda, a les 9 de la nit, diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. També el dissabte i el diumenge al Teatre Mirasol, com hem comentat abans, a les 9 del dissabte i a les 7 del diumenge, Tirant-lo tirant, de Rafael Santapau, amb el grup de Mirasol Teatre. I a les 9 del dissabte, a la cafeteria Jazz, del Jordi Rabascall i en Gilles Stoppey, patrocinat, portat per les Joventuts Musicals de Sant Cugat. I el diumenge a les 7, a l'Aula Magna del Conservatori, concert de Joventuts Musicals també, en aquest cas amb el duo Farsejo, Francesco Di Grazia, guitarra, i Sergio Monsalve, contratenor. Però també la col·laboració d'una persona jove que col·laborarà també en aquest cas a la guitarra, Lucía Landa. I amb això acabem aquesta agenda del cap de setmana que, com sempre, té una mica de tot. Escoltem una mica més de música per acabar. Altra vegada en Coleman Hawkins, aquest saxo brutal. I surrender dear. Fins al dijous vinent. Adeu.